el tema del dia és aquesta nova sessió del Consell d'Entitats que ahir se celebrà. És la segona dels pressupostos participatius de 2018. Volem comentar-la amb la consellera d'aquesta àrea, na Sònia Cardona. Benvinguda a Ràdio Illa, consellera.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bé, una trentena de persones en representació de 16 organitzacions i dos partits polítics van assistir a aquesta sessió. Recordem que a la primavera cada associació va fer les seves propostes. Són 26 propostes originades per 10 associacions diferents i ahir el que es va fer és fer una llista d'aquestes 26 propostes.
Sí, el que es va... Nosaltres sempre ho hem anat explicant. El primer any els projectes van sorgir de l'equip de govern, una mica també per donar exemples del que podien ser els projectes. El segon any també era la voluntat política que nosaltres teníem, però també vull dir que des de les entitats es va dir, bueno, i nosaltres podríem donar idees, i vam pensar que era un pas més cap a la participació, tot i que a nosaltres ens genera molt de més estrès, però vam dir que ens hi havíem de llançar i que era molt positiu. Per tant, ja l'any passat són les entitats les que fan els projectes i, evidentment, n'hi ha alguns que no s'ajusten al que pot ser subvencionable, perquè és, recordem que els 325.000 euros que hi ha és una partida d'inversió. O sigui, el Consell reserva de tota la seva partida d'inversió una part perquè siguin els propis ciutadans vehiculats a través del Consell d'Entitats que prioritzin aquests 325 euros en què els volen invertir.
325.000 euros, eh?
Sí, sí. I per tant, hem rebut aquests projectes i els hem estat analitzant, perquè alguns són de difícil implementació, però així i tot els departaments i les àrees han estat treballant, els tècnics han estat donant idees i veient com es podien encabir amb la feina diària, amb la legislació vigent... Amb...
Molt de medi ambient, molt de temes per infants...
Sí, això m'encanta, i ja ho sabeu que jo som molt amant i sempre començo ses sessions, vull dir, també convidar que hi hagi més participació, vull dir, hi havia molta més gent convocada, sé que és una època dolenta, però també a l'estiu és una altra època dolenta, per tant, sempre a l'hivern tenim com una mica de més activitat en escoltar identitats. I dir que totes les idees que es presentin són bones, perquè d'alguna manera els farem encabir o sonen i tenen ressò tant als mitjans com en l'equip de govern. Això fa que l'equip de govern hagi de debatre sobre aquestes coses que les entitats posen damunt la taula. Jo trobo que això ja és positiu, independentment que no passin a una segona fase, perquè queden allí, queden en el subconscient de Formentera com a problemes que hi ha que abordar. De fet, dius, 10 poden ser poques. Bueno, podia presentar qui volgués, però sí que és veritat que són les mateixes 10 que l'any passat ja es van estar compromeses, algunes noves i algunes que no han presentat el millor enguany, i si tu fas una radiografia d'aquestes entitats, si el tant per cent d'elles que són de veïns, esportives i social i educatives, en millor terme, però si mires, això també és la composició real, o sigui que aquestes 10 entitats són representatives de la proporció d'entitats que tenim en el Consell d'Entitats. Per tant, en termes estadístics seria una mostra representativa aquestes 10 entitats del que hi ha al Consell d'Entitats. I després, sobre les temàtiques del projecte, que és una altra anàlisi molt interessant, evidentment guanya amb un 30% joventut i benestar social, darrere molt aferradet esports i medi ambient, que és un 21, però que 3/3 del pastís, si féssim una gràfica de pastís, tres bocins grossos que fan pràcticament els 3/3 serien joventut i benestar social, esport i medi ambient, que són els tres pilars on la gent ha fet propostes que coincideixen amb els de l'any passat. Qui s'ha mobilitat, l'any passat estava més ben posicionada i va haver-hi un boom de projectes de mobilitat, qui s'ha també perquè hi havia un debat social sobre la mobilitat, vull dir, també penso que les entitats som sensibles en els debats que es plantegen, i com que aquest tema ja està més treballat, potser, jo ho interpreto així, no, evidentment...
Tot i això, consellera, ho dic de memòria, però em sembla que almenys n'hi ha 3 que tenen vinculació amb la mobilitat, no? El de la unió dels dos espais del Col·legi Mestre Lluís Andreu, el d'il·luminar el tram del Camí Vell cap al camp de futbol...
Sí, més, però n'hi ha bastants més, sí.
El vial d'Escaló i millorar també Sant Ferran Espujols...
Exacte, aquesta, el tren, vull dir... N'hi ha diversos que tenen que veure amb la mobilitat. De fet, nosaltres, per fer aquesta selecció, el que fem, ja veureu en el dossier que rebran les entitats, però
demà,
els projectes,
no?
Sí, demà divendres, a darrera hora rebran tota la informació per poder emetre el vot, que és fins al dia 10 de desembre.
La informació que ve més o menys al pressupost, temps estimat d'execució, si hi ha terreny disponible o no.
Si hem millorat aquesta fitxa respecte a l'any passat, ja vam enviar un document, però aquest any l'hem millorat perquè fos més... ens va semblar que potser era molt farragós i vam identificar que potser no tothom havia estudiat totes les fitxes, llavors hem fet unes que són més visuals, més atractives, perquè la informació ve més endreçada i que sigui més fàcil per als representants trametre a les entitats el que s'ha parlat, el que s'ha dit, perquè evidentment a la reunió d'ahir hi va haver una exposició d'una hora sobre tots els projectes, els seus pros, els seus contres i les coses que els afectaven, però una mica també, i això també vull ressaltar-ho molt i també convidar la gent a vindre, perquè sentia ara les declaracions d'una persona que és de les primeres vegades que ve i deia, és molt interessant, he pres molt... Aquesta és l'idea també, no? Vull dir, a Participació Ciutadana, en el Consell d'Entitats, l'equip de govern està obert i està allà per ser interpel·lat, per ser vigilat, per ser qüestionat, per ser i t'obliga a un exercici de transparència i explicar que això sempre és bo, perquè moltes vegades la gent, si li expliques per què hi ha un retard, entén per què hi ha un retard. Si és que no hi ha que amagar, un projecte acumula retard, sempre que es pugui explicar, no hi ha cap tipus de problema. I la gent, quan se li expliquen les coses i se li explica com funciona l'administració, és més comprensiva i, per altra banda, pot fiscalitzar-la millor. O sigui, no enfadar-se per coses que potser no són atribuïbles a l'administració i sí ser més exigent amb altres coses que l'administració, si vol, pot fer millor. Per tant, jo penso que és una molt bona escola de ciutadania i aquest, per mi, és la potencialitat d'una participació ciutadana.
A veure, són 26 projectes. No voldríem avorrir els oients ara enumerant els 26 projectes i més tenint en compte que alguns no passen la criba per motius...
Tècnico-jurídic, bàsicament, o també intentem acumular l'experiència d'altres anys. Vull dir, no és agradable quan tu ja has advertit que no tens terreny per fer un parc a Sant Ferran, així tot te'l voten i després tenim moltes dificultats i acumulam retras. Estem tranquils perquè ho vam advertir una altra vegada, el que dèiem, no? Quan hi ha transparència, quan hi ha llum i taquígrafs i quan expliques molt bé els pros i els contres i tot així, la gent diu, i a més me'n recordo que jo anava una mica preocupada de dir, mira, guanyat aquest, ja us vam dir que no hi ha terreny i ara què fem? I la gent va dir, és igual, nosaltres volem, recordo més que va ser el representant de l'entitat proposant, nosaltres volem que es faci, si tarda un any, no passa res. Si hi ha algun compromís que es fa i nosaltres sabem que es farà, nosaltres esperem, no hi ha problema, no? Clar, va ser també una lliçó de dir, bueno, mentre s'expliquin les coses amb transparència, amb claretat i no hi hagi falses expectatives, també es pot treballar així, no?
Podem posar alguns exemples, i ja hem citat el d'unificació dels dos espais del mestre Lluís Andreu, que actualment està dividit, recordant, per l'avinguda Porto Salé. També, per exemple, el d'il·luminar aquest tram del camí vell cap al camp de futbol, millorar la seguretat dels vials d'Escaló i també el pas de vianants que hi hauria d'haver entre Sant Ferran i Espujols a la carretera. Residència per a professionals del món artístic i esportiu, aprofitant les antigues instal·lacions de la caserna de la Guàrdia Civil, allà al costat de la ITV. Així per dir-ne alguna altra, els
campan... La Sabina també va parlar de l'estany, de les rampes, també de millores al seu parc.
El tema de la rampa, que aquest és molt interessant pels usuaris de la mar, no? Es planteja una millora pel que fa a la rampa que actualment hi ha al costat de la boca de l'estany d'Espeix, no?
Sí, sí, també la plantegen arreglar el mullet emblemàtic de Gen Xico Sort.
Que seria aquell que hi ha al escampament.
Exacte, davant d'escampament.
Després, altres propostes, per exemple, l'ampliació de l'horari del cinema, perquè veieu que hi ha un poc de tot, eh? O, per exemple, una escola d'estiu per a majors de 14 anys, llocs d'encontres per a joves... Zones esportives a Sant Francesc, visualitzador de venes portàtil, això, consellera, que...
No, això és una proposta d'una entitat i, per tant, com a tal l'hem estudiada. L'únic és que és molt útil per les extraccions de sang i el Consell Insular de Formentera no fa aquesta funció, però en cas de que sortís prioritzat, nosaltres l'adquiriríem i estaria a disposició. Creiem que el centre de dia és la zona on hi ha personal tècnic que podria fer-ne un ús i estaria a disposició de les entitats que l'han sol·licitat.
Millores al parc infantil de la Sabina, pressupostades amb al voltant d'uns 50.000 euros, augmentar la seguretat dels passos de vianants en general amb una intervenció d'uns 40.000 euros, papereres amb segregació per a reciclatge als nuclis urbans, un parc infantil al Pilar de la Mola, per aquest dia es concreta que no hi ha espai disponible, circuit saludable a Sant Ferran, un gym walking, que es diu. De fet, aquest dia es va aprovar l'any passat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. El tornen a presentar, ja vam explicar que aquest no estarà a la votació perquè ja té partida pressupostària per enguany i si no es fa, aquesta partida automàticament torna a estar en pressupostos participatius, a part de la partida dels pressupostos participatius. Vull dir, nosaltres fem un acumulat. Les entitats tenen dret a decidir sobre aquests diners. Si no es poden fer un any, aquests s'acumulen a l'any següent. Però no, mai les entitats perdran diners sobre els que decidir pel fet de que no es puguin fer a l'any en curs. Això crec que també és una garantia de que simplement, com l'equip de govern, els projectes que se't retracen els has de fer un altre any. Però tot el, no anem restant un any per l'altre la capacitat d'incidir sobre el pressupost. És més, l'any que ve serà més gran que ninguna, perquè si comptéssim l'acumulat, la inversió del Consell d'Entitats, triada pel Consell d'Entitats, arribaria quasi al milió d'euros.
Clar, hem de comptar que això, que el circuit saludable, doncs, com que encara no està fet, doncs queda per l'any vinent, però no es menja el pressupost d'enguany.
Exacte.
Participatiu, queda clar. Bé, ja us dic, són 26 projectes, demà divendres sabrem quins han passat la criba, jo crec que ja podríem reservar-nos a quan tinguem ja la criba per explicar en detall cada un d'ells, però ara les associacions, quan demà rebin aquesta informació de tots els projectes, què estan cridades a fer?
Estan cridades a prioritzar, a emetre un vot informat. De fet, la feina aquesta que fem, que pot semblar una mica farragosa d'explicar, és perquè quan parlem de participació ciutadana, també molt el que s'ha de dir és que la gent ha de... les entitats han de tenir tota la informació senzilla, amena i de forma consultable, fàcil, que puguin entendre i puguin emetre un vot informat. Quan les administracions a vegades SBOE no és consultable per un ciutadà de peu, no pot prendre decisions en base a consulta d'SBOE, te fan falta coneixements jurídics i tal. Una mica llavors, l'obligació de les persones que treballem en participació ciutadana és fer arribar a les entitats de la forma més consultable possible, més senzilla, més entenedora, tota la informació necessària per poder emetre un vot informat. I això és el que pretén ser el dossier. De fet, si us fixeu, sempre en el moment dèiem que ahir era el moment en què si les entitats haguessin dit no, és que nosaltres hi ha una dada que la necessitem, si no podem votar, doncs s'atura el procés, es recaba aquesta dada sobre tots els projectes i no s'envia fins que no. Per tant, era part, sempre és part de la negociació, quina informació necessiten i quin temps es necessita per emetre aquest vot.
Podran emetre el vot les 79 associacions que estan registrades i amb delegat al Consell d'Entitats?
Exacte, corroborat per ple. Però, evidentment, hem de donar un marge de més de 15 dies, pensant també que hi ha un pont pel mig, perquè les entitats puguin fer les reunions que considerin oportunes amb els seus afiliats.
El 10 de desembre diria que és la data límit per emetre
aquest
vot,
oi? Exacte, el 10 de desembre.
Inclòs el 10 de desembre.
Exacte, tot el 10 de desembre.
Es farà de forma telemàtica el vot?
Sí, per tant, l'OAC està oberta 24 hores... els 365 dies a l'any.
I en aquest cas, doncs, les associacions podran prioritzar un total de 10 projectes, el que consideri que és menys necessari un 0 i el que li doni més prioritat un 9.
Un 9. Evidentment, aquesta és una forma que hem escollit, perquè si només pots votar un projecte, potser es trobarien que cada un votaria el seu. També, com que hi ha moltes entitats que no n'han presentat, vull dir, cada vegada això és més just. També, si tothom hagués presentat, potser això seria un poti-poti, però ens dona que una vintena de projectes està molt bé, que passin la criba més de la meitat també ens dona que pràcticament pots votar-los a tots o una part important, però sí que és veritat que això d'haver-los de prioritzar te fa un esforç que, evidentment, tu, com a entitat, per coherència, pots prioritzar el teu, el més, el nou, però t'obliga a posar molts de notables, perquè ens entenguem, un 6, un 7, un 8, altres projectes. La nostra experiència és que els que tenen més 6, 7 i 8 de quasi totes les entitats són els que al final es porten el gat a l'aigua. I això acaba sent més just, perquè, com es diu estadística, anul·la els nous ideus o els zeros intencionats o malintencionats i realment el quid de la qüestió està en tots aquests projectes que són altament valorats, si no el més, però altament valorat per la majoria d'entitats.
I després, quin és l'itinerari a seguir? Un cop com a associació hem votat, hem complint el termini fins al dia 10 de desembre, llavors què?
Llavors que nosaltres en aquest cas volem acabar-lo dins enguany i per tant ja tenim previst que a vegades ho fem en gener, però enguany per no fer només una sessió de la votació. Com que està previst que estem treballant per tenir el pressupost aprovat com hem fet cada any durant aquestes tres legislatures dins de l'any, pues no tardar tant en explicar els pressupostos i explicar els pressupostos aviat al desembre. Per tant, el que pretenem és abans de Nadal tornar a fer una sessió del Consell d'Entitats on donarem els resultats de les votacions i també explicarem al Consell d'Economia, dona comptes cada any, però aquest any una vegada més explicarem els pressupostos. Veurem exactament Donarem comptes també en el Consell d'Entitats de com queden totes les partides dels pressupostos participatius, vull dir, i explicarem això que dèiem, però ho explicarem amb els pressupostos, que els hi quedi clar, i aprofitarem també per explicar exactament, com que hem vist que encara hi ha gent que ens presenta pressupostos que no són inversió, que no són gasto corrent, doncs tornarem a fer incidència, tornarem a fer pedagogia en com funciona l'economia d'un consell, quins tipus de gastos són, com es fan, i també sobre canvis legislatius que afecten i que endarrereixen una mica els tràmits d'adjudicació d'obres. Vull dir, per exemple, abans obres de menor import es podien adjudicar amb una tramitació més senzilla i més àgil. Hi ha hagut canvis legislatius que, per exemple, per l'entitat de molts dels projectes que es presenten, que són més de 100.000 euros, impliquen un tràmit llarg, i això també ho volem explicar aprofitant els pressupostos.
Per posar un parell d'exemples, consellera, perquè un projecte pugui ser admès, diguem-ne, a la votació, d'entrada ha de ser competència del Consell. Suposam, arriba per projectes, per pressupostos participatius, un tema de salut, no sé, una màquina de no sé què de salut. Sí. Això, diguem-ne, no seria competència del Consell, no?
No, perquè, diguéssim, l'interventor ens diria en base a què gastem sous del Consell amb una cosa que no tenim obligació de gastar sous. Vull dir, sí que es podria arribar a fer un conveni amb una associació de salut i donar-los diners, si creiem que és d'interès general de Formentera, perquè ells inverteixin en salut. Perquè nosaltres tenim com a competència ajudar les entitats de salut, però nosaltres fer salut directament no, perquè no som competents. No vol dir que no treballem, que no siguem terrenys per la sanitat, però està també tassat legalment que les administracions no poden gastar en coses que no els hi toca, una mica perquè cadascú faci els seus deures.
I ha de ser una inversió, que no un servei. Posar-me un exemple, per exemple, esports, que és un tema del Consell de Formentera.
Per exemple, molt sovint es demanen coses que són serveis que impliquen personal. Personal és un altre capítol que no és inversió. Per tant, i a més, personal també és un apartat dels pressupostos que també per llei està condicionat. Si tu tens un pressupost d'X, tu no pots tenir personal a l'infinitum. També ha d'estar ajustat la quantitat de diners que tu tens com a administració amb la quantitat de personal que pots tenir. No pots superar un tant per cent. Per tant, moltes vegades les entitats tenen tendència a demanar-nos, jo què sé, si fos per les entitats i si fos pel Consell Insular de Formentera i l'equip de govern, doncs tindríem vigilants a cada escola totes les tardes. Tindríem més escoletes amb més parella educativa. Vull dir, però això és carregar-se de personal, que a vegades és impossible. I per tant, com a equip de govern també ens veiem amb la tessitura d'haver de prioritzar i dir, tenim necessitats de personal, potser de 10, però en el pressupost només ens niquem en 8. Quins 8 posem? Pues això és una mica també la feina que estan fent les entitats, aprendre a prioritzar quan no hi ha diners per tot, què és que fas primer. Perquè això no vol dir, i això també les entitats ho han entès, i veig que molts repeteixen projecte, és si enguany no surt, potser l'any que ve sortirà. Coses que enguany, a lo millor, no passen perquè no es donen les condicions, l'any que ve es donen les condicions.
Per posar un exemple, ja que estàvem parlant d'això d'esports, no? Una inversió seria que algú, una associació...
El rocòdrom és una inversió clara.
Rocòdrom, i una altra cosa és, per exemple, una escola d'escalada.
Exacte, no? Exacte. L'escola d'escalada seria un servei que necessitaria personal, que s'hauria de mantenir amb el temps, i en canvi és una inversió puntual. Jo sempre ho explico. Inversió és una cosa que tu la compres i li pots posar un codi de barres i queda allà. És una cosa factible.
Queda clar. I perquè no sigui dit, pel que fa als pressupostos participatius del 2017, hi havia tres projectes. Com estan aquests tres? Això també s'aborda ahir.
Sí, el primer ja es va poder fer l'any passat, que és l'adquisició de la embarcació de vela adaptada, perquè era una adquisició senzilla, perquè era un món no molt elevat, i això sí que es va poder fer pim-pam. En canvi, els dos altres dos ja vam explicar que no serien fàcils, però així tot es va acordar el Consell d'Entitat, seguir tirant davant amb ells i arrastrar-los, com faríem enguany si fos el cas, en els pressupostos de l'any vinent. I en aquest cas van ser el parc infantil i el circuit de majors. Ja l'any passat també vam explicar on ens interessaria ubicar-lo i on treballaríem per ubicar-lo. I també vam, com una mica, explicar, consensuar i ser transparents sobre quina era la nostra intenció, que veiem que l'única ubicació correcta, també perquè les ubicacions dels parcs s'han de decidir en criteris tècnics urbanístics. No pots fer una afluència de nens a un lloc. I totes aquestes coses també es tenen en compte. Vull dir, no, ja, té que haver-hi argumentació tècnica per dir equilibrar els pols, vull dir, fer els pobles més habitables.
No és només que hi càpiga físicament,
sinó
no?
Que vagi bé. Per tant, nosaltres vam intentar que la zona òptima i idònia era aquesta. I, per tant, des del moment en què el Consell...
Espera, que no, és que no l'hem dit, consellera.
Ai, perdona.
Carrer Guillem de Montgrí, carrer Major, aquell triangle, aquell solar, que actualment és una mena com d'aparcament improvisat, sí, just davant de la Reina.
Amb unes vistes a s'estany meravelloses.
Sí, lloc... que això és veritat, perquè si hom s'hi fixa, perquè normalment hem així trafegats a anar a buscar el cotxe, però si ens parem un moment i miram cap a dalt, realment es veu allà Esvedrà.
Sí, sí, vull dir, és un lloc jo crec que podrà ser de... I a més que la gent de Formentera ens hem acostumat i realment fem una vida social important i bueno, jo que sóc mare de boixos petits, però bastant intensa als parcs, no? I celebrem activitats...
Aquest parc, quan serà una realitat?
Aquest parc està en projecte bàsic, el donarem uns dies d'exposició i el començarem a tramitar. Evidentment, pel cost, com jo et deia, té una tramitació.
210.000 euros.
210.000 euros. I llavors, perquè dels parcs és molt car tot el terra de cautxú, explicarem també que hi hagi unes pèrgoles adequades, seients... I en aquest cas, per fer un fet diferencial i també perquè el terreny era molt capritxós en forma de triangle invertit, perquè ens entenguem, llavors, també segons... Els jocs tenen, si es fa un terra de cautxú com toca i es fa molt bé, es mengen molt més de l'espai que la gent es pensa, perquè per normativa els nens han de poder, per exemple, si hi ha un columpi, els nens han de poder circular sense que et donguin amb el columpi. Per tant, normalment cada joc té una àrea d'influència. Bueno, després els nens van per tot, però vull dir que no pots posar un altre joc que estigui massa aferrat a l'altre perquè hi podria haver... O, per exemple, els nens cauen d'un tobogan i cauen, si es llença... has de donar metres al davant. Per tant, això fa que a vegades, tot i que sembli que hi ha molt de metres, queben molt pocs, perquè has de fer una circunferència molt gran al redor de cada joguina. Per tant, com que aquest espai ens donava problemes, vam decidir també, perquè no semblés a ningú dels altres, apostar, i el que hem proposat és fer una gran joguina, una joguina que hi queben 30 nens en el mateix moment, que no n'hi ha ninguna semblant a Formentera, que té com a 3 o 4 tobogans, i que també té zones que els agrada molt als nens d'estar, jocs per seure, jocs interactius dintre la mateixa joguina que pots fer córrer.
Podeu veure una imatge d'aquest joc d'unes dimensions importants al nostre Facebook, al nostre mur de Facebook, aquest joc per capacitat per 30 boixos amb tobogans tubulars i diversos elements. A més, aquest parc també anirà equipat amb un gronxador gegant a l'estil del que hi ha al costat de la biblioteca, amb capacitat per 4 infants, també una mena de balancí amb molles,
dos
balancins amb molles, com els que hi ha, per entendre's, al parc del costat de l'institut.
I el fet també que una de les demandes era que fos adaptat, o sigui que nens amb discapacitat també poguessin accedir, i que fos més obert de ventall d'edats. Perquè si us fixeu, per exemple, el que hi ha aquí al costat de l'escoleta, també amb un criteri tècnic el posàrem al costat de l'escoleta i és el parc potser més per infants més petits o que té més importància infants més petits. I després, realment, el tram d'edat dels parcs infantils és tirant a baix. I aquest gronxador gran donaria satisfacció a nens una miqueta més grans, nens de 8-9 anys, que ara a lo millor no troben res que siga del tot atractiu, aquest ve a omplir una mica aquest espai.
A més, hi haurà un ombracle, això també important amb seients. Quan serà una realitat, consellera? Quan diu?
No em digui, no ho puc dir. Nosaltres estem treballant perquè sigui quan abans millor. Vull dir, és una cosa que a principis de l'any que ve havia d'estar...
A principis de l'any que ve, ahir em va dir sí, amb una declaració, jo tinc gravat...
Exacte, que seria una realitat aquesta legislatura. Sí, m'entenc. Creurem els dits i donarem molta sort als nostres companys. A vegades també no és que les tramitacions són farragoses, a vegades depèn de que no tens prou personal per treure tots els projectes a la vegada. Penseu que els projectes estan en porta, però que també hi ha una cua. Vull dir, no es pot treure tràmit tot a la vegada, hi ha molta feina a fer aquest hivern. També l'estacionalitat de Formentera ens condiciona molt. Hem de tenir llestes les obres i hem de començar totes a l'octubre, i a vegades el que no està llest per l'octubre doncs ja passa a l'any següent.
I l'altre projecte, ja n'hem parlat un poc abans, és el del gym walking.
Circuit saludable, sí. Seria en català una mica, perquè allò de majors al final hem pensat, no, evidentment està pensat i prioritzat per majors, però evidentment pot fer ús qualsevol altra persona que vulgui fer gimnàstica saludable. I en anglès és gym walking, i com que algunes entitats deien gym walking, nosaltres ho hem unificat, seran tots circuits saludables, entre parèntesi, gym walking.
Al voltant de la localitat de Sant Ferran, sí. Però bé, hi ha problemes per del Consell per poder adquirir els terrenys suficients,
sí,
no?
Sí, nosaltres inicialment vam ser molt optimistes perquè vam pensar que potser els podríem com acoplar a la circunvalació actual sense haver d'ocupar terrenys privats. Però això ha estat descartat tècnicament perquè ens obligava a prescindir de no fer tan operatiu la part de caminar i de bicicleta. I és clar, no vas a fer una cosa nova per carregar-te el que hi ha i a més funciona, perquè no sé si us fixeu, però jo veig al Salpòs molta gent caminant per les circunvalacions de Formentera, gent caminant així ràpid, amb xandall. Per tant, si una cosa funciona, el que fa és que ha que afegir, però de cap mena entorpir una cosa que ja està en ús i que té una bona acceptació. Per tant, necessitem aquesta sessió anticipada de terrenys perquè la volem fer colindant, o sigui, que la gent que camina, que fa aquesta ruta cardiosaludable per les circunvalacions, tingui cada X metres una estació on aturar-se i fer uns exercicis amb una informació clara de com s'ha de fer. De fet, per exemple, els vecins de la Sabina sí que proposen, no, nosaltres volem que ens traieu una cosa del parc que no té acceptació i que ens poseu allà totes les màquines juntes. Nosaltres no farem circuit, ho farem al parc. Perfecte, això, i el parc hi és. S'ha comprovat que, evidentment, el que proposen suprimir no té acceptació, per tant, no hi ha cap tipus de problema.
Això és una proposta dels pressupostos participatius.
Exacte,
sí. A veure si surt, perquè s'ha de votar.
Exacte.
Però el que estàvem parlant ara del circuit saludable a Sant Ferran sí que està aprovat de l'any passat. Una
però
altra cosa
no tenim terreny.
És que no sabem quan es podrà executar.
Exacte.
El que sí que sabem és el parc infantil, segons la consellera, abans de que acabi la legislatura, això és abans del maig, queda poc. En tot cas, hi ha la partida, 210.000 euros per aquest parc infantil i pel que fa al passeig saludable, el pressupost està valorat en uns 100.000 euros.
Sí.
Consellera de Participació, Sònia Cardona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.